A l'antena dels 5 minuts més, ara volem parlar d'un aspecte que, malauradament, se'n parla poc, però que existeix i que és molt més present del que ens puguem imaginar. Avui volem parlar de la solitud.
I ho fem a través d'un projecte que es diu Mercat de Proximitat i de Conversa, Fem Veïnatge, que s'ha dut a terme aquí a casa nostra, i del qual en podem extreure moltes coses, i penso que val la pena que tots plegats hi reflexionem, perquè són coses, com deia en Joel, que potser no es parlen molt obertament, però que hi són latents, i són presents en moltes persones. Tenim per parlar-ne de tot això l'Eduard Carrera, tècnic comunitari del Consorci d'Acció Social. Eduard, molt bon dia.
Bon dia.
També tenim en Josep Lluís Nicolau, director del CAP d'Olot i Besalú. Josep Lluís, molt bon dia.
Bon dia.
Volem parlar d'aquest projecte. Fa uns dies, bueno, potser unes setmanes, jo ja perdo últimament la noció una mica del temps, però sí que vam veure algunes instal·lacions aquí a Olot. Aquí hi havia gent que deia que venen alguna cosa. Vèiem allà uns sofàs, unes cadires, en espais que no eren molt habituals, i d'entrada generava cert interès entre les persones que passaven, i això formava part d'aquest projecte. Eduard, una mica com va sorgir la idea de fer aquest projecte de veïnatge o de Fem Veïnatge?
Bueno, diguem, aquesta idea va sortir d'aglutinar experiències, vivències i una mica l'inquietud aquesta de plantejar al carrer un debat o una reflexió sobre el fet de recuperar el carrer com espai de relació, de trobada, de trobar-nos entre els veïns, no? I va sortir de visitar varis experts que explicaven una mica que vivim en societats cada vegada més individualitzades, on no ens preocupem pels altres, que segurament no sempre és així, però passa bastant sovint, i també d'agafar altres experiències que s'estaven fent a nivell d'Espanya, a nivell internacional, que l'11 d'abril surt al carrer per regalar conversa a la gent. Llavors d'aquestes coses va sortir com la idea de fer un mercat que aglutinés una mica això, no? L'espai més de reflexió i l'espai més de regalar conversa a la gent que passava pel carrer aquell dia.
És que ara pensava que amb aquests espais de sortir al carrer a oferir conversa, segur que més d'una, la que algú se li costa, diu no vull comprar res, no? És a dir, s'ha substituït una mica aquella cosa d'aturar-se, de xerrar, de les cadires fora les cases, que escolta, no fa tant temps, i no havia de ser només en pobles molt petits, això, no?
Sí.
I ara ja sembla que si ens trobem al carrer és hola, adéu, i si no és que algú ens vol vendre alguna cosa, no?
Bueno, de fet, vivim en societats del consum, no? Que tot està orientat a que comprem coses, a que consumim coses, que les utilitzem i després les deixem d'utilitzar, i quan fas un projecte d'aquest estil, la gent li xoca, no? He de dir, ostres, que hi ha algú al carrer que em doni conversa simplement dient-me hola, bon dia, què tal, com estàs, i que no m'ofereixi res, que no em demani res, i per tant les reaccions aquell dia era una mica de perplexitat de la gent, d'ostres, què és això, aquest sofàs aquí al carrer, o aquesta gent que parla, i a més parla de relació, de tenir en compte l'altre, de compartir, no? Coses que són habituals perquè tots defensem i quan estem al bar a vegades en parlem, però en canvi que ho facin al carrer de manera pública i evident semblava com contradictori.
Es pot dir que ens hem tornat una mica esquerps tots plegats, en el sentit de que la que veiem que algú se'ns acosta, encara que sigui o per fer-nos una abraçada, allò que es va posar tan de moda, no?, d'abraçades gratis, o encara que sigui per donar-nos conversa, per preguntar-nos simplement com ha anat el dia, si és algú que no coneixem, de seguida intentem esquivar-lo, no? Què ens passa?
Jo crec que més que esquerps, i abans en parlàvem amb en Nicolau una mica amb la conversa, és que potser falta confiança, no? Perquè quan generem espais de confiança sí que la gent s'aboca i que parla amb l'altre i que s'abraça, no? Però han de passar coses, coses que ens generin molta confiança o coses que ens toquin tant que ens portin a moure'ns, no? Per exemple, amb el que va passar l'1 d'octubre, hi havia un veí d'Olot que va penjar una foto, no?, de ple de cadires al carrer, de gent parlant, no? O és habitual a vegades als estius veure en algun barri concret d'Olot que això passi, o veure quan passen fets determinats que la gent regala abraçades i la gent l'abraça, no? És a dir, que ja passa, però potser el que tenim ara és que falta aquesta confiança, com aquest recuperar el vincle entre les persones.
Potser necessitem un motiu que ens uneixi per fer-ho, no?
Exacte, no? O algú que trobem sentit a allò que anem a fer, no? Jo quan trobo un sentit en allò que em proposen, en allò que he de fer, m'és molt més fàcil, no?, de promoure les relacions més positives.
De fet, aquí nosaltres encara fem servir molt la frase, comparativament amb altres ciutats o altres llocs, que ens coneixem tots, però jo no sé si realment aquí també passa, com en altres llocs potser una mica més grans, que molta gent que viu en un bloc de pisos realment no coneix tots els veïns que viuen ja no al seu replà, però sinó en el seu edifici. Això ens passa també aquí.
Jo crec que sí, no? Allò, a més tu deies, la sensació aquesta de, bueno, aquí a Olot ens coneixem tots, o al meu poble ens coneixem tots, però ens coneixem tots fins a un marge, no? O ens coneixem però no ens veiem sempre, perquè és habitual, no?, que vagis al teu bloc de pisos o al teu barri i que trobis un veí que fa mesos que no el veus, quan viu al costat de casa teva, no? Uh-huh. Potser hem deixat de tenir el carrer com aquell espai de relació, o la comunitat de veïns com aquell espai que ens uneix, no? I és com, tots són espais com que ens divideixen, com que ens separen, i ens costa molt trobar-nos, no?
De fet, la gent es troba a les xarxes, no?, i no es troba al replà de casa seva, per entendre'ns, no?, i potser pot, entre les seves relacions, i les posaria aquí entre cometes, tenen gent d'arreu del món i que, en canvi, necessita sal i no s'atreveixen a picar cap veí perquè resulta que ni els ha saludat des de fa molt de temps, no? El tema de la soledat, que hem dit al principi, dèiem, quan algú anem pel carrer i ens dona conversa, és important, però no sé en aquest sentit, Josep Lluís, si també des dels CAPs, on ateneu també moltes persones de la ciutat, capteu bastant aquesta necessitat de relació, de ser escoltats o de tenir una mica més de comunicació.
Sí, sí que des de fa uns anys es va notant que cada cop ve més gent a la consulta i que a vegades per motius indeterminats o visites repetitives i que no acabes d'esbrinar ben bé quin és el problema que té, i darrere moltes vegades s'hi amaga un problema de soledat, no? Uh-huh. És més freqüent en gent gran, però això no descarta que també hi hagi gent jove que també pugui, sense ser conscient, no?, potser de que el problema que té és aquesta soledat, no? Uh-huh. Moltes vegades això es somatitza en problemes indeterminats, mals, dolors que no acaben de quadrar clínicament amb res, i o sensacions, no?, de que un no es troba bé, de que no acaba d'estar fi, i realment el metge moltes vegades acaba, ostres, no sé què et passa, no? I moltes vegades és un problema d'estat anímic, no?, de que un no està bé amb ell mateix, no?
I se'n reconeix que el problema és la soledat o costa? És a dir, l'especialista o el metge en aquest cas, que imagino que el metge de capçalera és el primer que s'hi troba, és el que li acaba dient al pacient, és que potser et sent sol? O li pregunta, més que dir-li, li pregunta, no?
No és habitual, no és habitual. A més, o sigui, costa molt per part del professional detectar aquests casos, no? Moltes vegades al final necessites que inclús la mateixa persona t'ho manifesti, no? Que arribi ell mateix a ser conscient de que potser, bueno, té aquest problema, però sí que després també costa molt, que una persona accepti, no? Igual que quan cada cop tenim més depressions, ansietats, també costa molt que aquestes somatitzacions i dolors que acaben produint aquestes malalties que acabin, no?, que acabin sent reconegudes per la persona com, ostres, doncs potser sí que tot el que em passa no és res corporal, no?, sinó que és el meu estat d'ànim, la meva, que no estic bé. No? Uh-huh.
De fet, ens fa falta molt ser escoltats, eh? Ja es deia que tenim una boca i dues orelles, hauríem d'escoltar més que parlar, però estem en una societat en què això normalment no passa. Què podem fer per intentar millorar tot això? Ara dèiem, no?, vam veure cadires al carrer, vam veure espais, clar, com que s'han substituït els espais de trobada per espais virtuals, allò d'abans de la festa de poble, de barri, que aquí encara es manté, però no sé què hi podem fer una miqueta tots plegats.
Jo crec que una mica en el sentit de les xerrades anava amb dues idees clares, no? Una és recuperar la proximitat. Jo crec que com a serveis, institucions públiques, hem de recuperar la proximitat, estar al carrer, però no només estar al carrer, sinó quan alguna persona et ve al despatx, atendre-la des del respecte, des del reconeixement, des d'escoltar-la, des de no jutjar a la persona, etcètera, etcètera. I també allò que deia abans, no?, de generar espais de confiança, és a dir, generar espais on la gent es pugui trobar, on confrontin idees, perquè vivim en unes societats cada vegada més diverses i, per tant, hem de tenir espais on puguem-nos confrontar, perquè de la confrontació aprenem i del conflicte ens ajuda a avançar, no? El conflicte no és una cosa negativa, no? Al igual que el dolor, no? Parlava en Nicolau de molta gent que ve a la consulta. Estem en societats on el patiment de les altres persones intentem analitzar-lo. No, pateixes, és que has de ser feliç, és que... No? I hem de generar espais on això pugui passar. No? I això passa per fer coses diferents, perquè els serveis pensin diferent, perquè recuperem aquest valor més social i més d'humanitat entre les persones.
Per tant, pel que ens esteu dient, és a dir, a veure, aquí pot semblar contradictori, però potser en el fons no ho és tant, no? És a dir, volem fer societat, volem ser més socials, tots plegats, però en canvi la pròpia societat a vegades ens ofega, perquè ens marca una sèrie de camins a seguir amb els quals potser molta gent no s'hi sent còmode, no?
Sí, i a part que, a més, no tenim temps, no? De dir,
a I part afegeixes de... un altre factor important.
Exacte, no? De dir, una cosa que passava al carrer aquell dia era de... No només la societat ens ofega, sinó és que, a més, no ens deixa temps per sentar-nos a parlar amb l'altre, no? I moltes coses que veiem que passava a l'ambulatori quan vam fer la xerrada de la Begoña, o al carrer que hi havia els sofàs, la gent deia, ostres, és que no puc assentar-me perquè he d'anar a fer no sé quantes coses, però és que a més quan m'assentava tenia poc temps, no? I, excepte d'algunes persones, però sí que hi ha aquests dos components que és interessant tenir en compte.
Clar, de fet, digues.
Experiències, jo crec que el bo d'una experiència com aquesta és que ens ha de fer, potser no canviarà moltes coses d'entrada, lògicament costa molt, no?, canviar el tarannà i més la tendència de la societat, no?, a com evoluciona, però sí que són experiències que han de fer pensar i potser en segons qui, en un moment aturar-se i dir, ostres, doncs igual això que estem fent no va pel camí que toca, no? O ens estem convertint potser en una societat que potser no és tan idíl·lica com sembla, no? Que sembla que l'evolució tot és favorable, tot és positiu i no, no? Justament amb la xerrada que vam tenir amb la Begoña Román al CAP va ser molt interessant la participació de la gent, no? Realment la gent que hi va haver-hi es va mostrar molt activa i hem d'anar veient, no?, que aquestes coses a vegades hem d'anar assumint que publicitem, per exemple, a les xarxes socials la nostra vida, però després ens costa molt amb el que tens al costat explicar-li el mateix que igual pel Facebook o el Twitter estàs publicant i no ets conscient d'això on t'arribarà, i en canvi potser el del teu costat és el que sí que realment et podria donar un cop de mà. No?
Per tant, creieu que aquelles persones que es passen el dia publicitant la seva vida, que es lleven al matí i el primer que escriuen a la xarxa social és estic trist o estic trista, és una persona sola?
No sé si és una conclusió arribar tan ràpid. El que sí que està clar és que cada cas és un món, però sí que el simple fet d'exposar-te no implica que estiguis reconeixent el que et passa o que estiguis més sol o més acompanyat, no? De dir, abans també passava molta gent que anava al mercat i que parlava de la seva vida al minut 1, però en canvi se sentia molt sola, no? De dir, això d'exposar-se i d'explicar-se i demostrar-se sempre ha existit, per tant és una manera de dir als altres, jo existeixo, però perquè hi hagi un contrapunt sempre hi ha d'haver l'altra part, que és el reconeixement, no? De dir, si aquesta persona a les xarxes s'exposa i explica com se sent i té un reconeixement, ja sigui des del seu entorn proper o així, serà molt difícil que estigui sola, però en canvi si no té aquest reconeixement i que quan ella a la seva vida diària pues, no té un recolzament, segurament sí que hi haurà aquest component de soledat.
Justament jo, potser sí, no? Ja no podem ser tan radicals, no, a l'hora d'encasillar la gent i d'allò, però sí que podria ser que molta gent d'aquest tipus, en el fons, sense ser conscients, tinguessin aquesta soledat, no?, aquest sentiment de soledat interna, però també sí, aquí també hi ha un grup molt numerable de gent que té ganes de publicitar-se, de fer-se veure, de... Bueno, no? És diferent, no? Et pots trobar que no tothom sigui per soledat, lògicament, no?
I després hi ha la segona versió, que va lligat amb el que dèiem del dolor, que és que precisament el que normalment es publicita és la part bona. Sí. És com aquesta mena de vida ideal, no?, que se'ns ven en general i que aquí reproduïm, no? És com les pel·lícules que hem vist de Hollywood, normalment, que aquelles sempre acaben bé, i llavors s'intenta, doncs, treure aquesta part, que està molt bé, però que llavors genera molta frustració en moltes persones que, malgrat veuen el que hi ha als altres, i ells no se senten internament així, encara que ho publicitin, venint una mica el que dèieu. Clar, tot aquest tema del no estar bé, del dolor, del compartir, doncs, tristeses o mals, acaben en el metge després, això és, Lluís, és a dir, sou els dipositaris una mica de... És com l'únic espai on la persona potser s'atreveix a venir i dir, no em sento bé, perquè és que clar, ningú més m'escolta.
Lògicament sí que és una de les coses que sí que detectem, tenim les consultes molt saturades, augmenten les llistes d'espera, Això fa sentir el professional saturat i agobiat i no tens 10 minuts per visita i has d'anar ràpid, i sí que detectes que hi ha casos que realment busquen aquest espai de conversa perquè tenen una cosa que, bueno, que valorem molt positivament, no? Que és que realment tenen confiança al metge, a l'infermera, veuen que poden venir allà a explicar-te el com se senten, quan realment potser sí que no seria l'espai ideal, no? Perquè per fer visites d'aquest tipus, que no duren 10 minuts, lògicament, no? Uh-huh. Perquè aquesta gent necessita més temps, després fa que també hi hagi gent que realment està malalta i que es trobi malament i que tingui problemes per poder venir, no? O ha de venir d'urgències, i això fa que anem treballant malament, no? El que està clar és que sí, per exemple, també a la xerrada va sortir i hi havia una senyora que va ser molt representatiu, perquè era una senyora que deia: jo és que vinc perquè tinc dolor. Uh-huh. Però quan va acabar la xerrada i ens va explicar el dolor que tenia i tot com li passava i la seva situació personal, ella mateixa va acabar reconeixent al final de la conversa que potser és veritat que no feia falta que vingués tant per al dolor, perquè ella ja entenia que el dolor aquest era crònic i que el metge realment no hi podia fer res. I llavors va dir: sí, ja veig que hauré d'acostumar-me a tenir aquest dolor, però es va sentir millor i es va sentir reconfortada i va sortir com més... Diu: ara, saps, ja sembla que no tingui tant de dolor. Diu: cert. Ara ja veig que no. I justament va ser una conversa terapèutica, no?
De fet, ja fa molt poc, i això ho guardarem per parlar una altra estona, però que diversos estudis han demostrat la relació directa entre estat d'ànim i llindar de dolor. Per tant, sí. Tot això, que ja fa temps que se'n parlava, científicament es va demostrant, no? Llavors potser cal que també tots plegats ho puguem explicar, parlar i compartir per també sentir-nos o millor o més tranquils, o potser no assistir o anar tant al metge, no? En aquest sentit.
No us preguntaré com es combat, tot i que si m'ho voleu respondre també us estaré molt agraït, però la pregunta seria: i una persona que se sent sola, o que està sola fins i tot, quin tractament li podem donar?
Jo crec que és una pregunta...
Perquè jo entenc que són dues coses diferents. Una cosa és combatre la soledat, que em sembla que és una cosa que a nivell social hauríem de fer una mica entre tots, no? Acompanyar-nos més potser els uns als altres, i l'altra és com tractem la soledat quan ja està instal·lada la nostra persona.
Jo crec que és una resposta molt difícil de contestar, però jo considero que s'ha de treballar cap a generar espais de relació on la gent se senti còmoda i pugui explicar-se, no? Des de la llibertat de que hi ha gent que se sentirà sola i li agrada sentir-se sola, hi ha gent que potser li agradaria estar acompanyada, no? Però el que no pot ser és que no hi hagi recolzament d'aquestes persones, en el sentit de que des de les seves relacions socials, des de les seves xarxes familiars, d'amics, etc., s'ha de poder empoderar aquesta gent perquè deixin de sentir-se tan soles i sàpiguen que, pues, que tenen un veí que els escolta, que poden compartir, etc.
A nivell de salut, sí que és cap on una gran part de la nostra activitat i que volem que vagi cap allà actualment és que la salut s'està fomentant molt la prescripció social, que es diu. En breu, o sigui, sempre hi ha existit aquesta part, no? I sempre hi ha hagut les recomanacions d'has d'anar a caminar, has de fer esport, has de fer, no? Diabètic, sobretot, no? Uh-huh. I sempre hi ha existit aquesta part, però cada cop anem més a millorar aquesta prescripció social que es comenta, i en breu ja tindrem que quan anem a la consulta del metge, en comptes d'igual receptar-te una medicina, que és el habitual i el que tothom espera, igual et receptarà anar a fer una caminada i t'ofertarà: mira, que sàpigues que si no saps on anar, perquè molta gent diu: well, m'ha dit que vagi a caminar, però clar, no vaig a caminar perquè estic sol, em fa cos anar-hi, no tinc amb qui anar, i això fa que moltes vegades, pues, no s'hi vagi, no? Doncs ja t'oferirem, mira, pues, que sàpigues que, per exemple, la Creu Roja fa unes caminades saludables tal dia a la setmana, que pots anar a fer piscina a la piscina municipal, que hi ofertarem com una prescripció, amb una recepta, aquest tipus d'activitats, no? I jo crec que això pot ser una cosa molt bona, no? I que pot ajudar-nos molt en aquest tema.
De fet, tot el tema de dir incrementa una mica la xarxa social, etc. No les xarxes socials enteses ara, com a Facebook i Twitter, no estem parlant d'això, sinó l'àmbit relacional, és tot un tema que també des de la salut cada vegada més s'està treballant, ja no només de prescriure un medicament, sinó de prescriure una mica de relacions sanes, no?
Sí. I no només des de la salut, sinó també des de les ciutats, no? De dir, cada vegada podem veure com hi ha ciutats que aposten o realitzen polítiques públiques que van encaminar a que siguin ciutats més humanes, ciutats més pensades pel ciutadà. Cada vegada hi ha més debat que es comenci a recuperar els bancs perquè la gent pugui seure, l'espai públic perquè la gent pugui jugar, pugui trobar-se, no? Jo crec que ara, en els últims anys, hi ha com una tendència, no?, de fer ciutats on l'eix primordial sigui el de que les persones es puguin relacionar i es puguin trobar.
Alguna anècdota destacable d'aquests sofàs de trobada que hem vist aquests dies pels carrers d'Olot? Perquè la veritat és que, home, hi va haver algun moment, o alguns moments, perquè durant llargues estones hi havia molta gent asseguda ja no en aquests sofàs, sinó al voltant d'aquests sofàs, que eren com el símbol d'això, no?, de retrobar-se, de fer conversa, de fer el veïnatge que els que ja tenim uns quants anys havien vist de petits, no?, en el barri mateix, no?, a partir de certa hora de la tarda, doncs totes les àvies es trobaven a baix i els nens jugàvem, cosa que ara, curiosament, només veus especialment en població immigrant, no? Els immigrants són els que encara surten a jugar al carrer a pilota, els nens es troben a partir de certes hores del vespre. En canvi, a casa nostra sembla que això s'ha anat perdent mica en mica, no?
Bueno, més que perdent, no? Jo crec que s'ha anat instaurant la idea de que el nostre espai és a casa i que, per tant, al carrer potser no hi tenim tant de lloc, no? I llavors, precisament, les anècdotes anaven molt en relació a això, de dir, hi havia un grup de senyores que va baixar i no va abandonar els sofàs en tota la tarda.
Van aprofitar.
Hem recuperat el carrer com el nostre espai de xerrar, no? I deien, ostres, i no us podeu deixar aquests sofàs? No els podeu treure més sovint? No? Que hi havia com aquestes anècdotes d'alguna gent o altres que no es volien assentar, i llavors quan s'assentaven explicaven la vida, llavors animaven a la gent a seure. O també hi vam generar unes estructures que hi havia com una espècie de titelles fets amb roba de segona mà, que clar, la gent passava i veia com coses estranyes, no? Perquè clar, uns titelles, uns sofàs al carrer, no? De dir anècdotes d'ostres, què és això o què passa, no? Jo crec que hi havia com una mica de desconcert a la gent que passava, perquè a més són activitats que potser no arriba a molta gent, perquè quan dius, home, farem un mercat de proximitat i de conversa, la gent desconnecta i va per altres coses, però en canvi sí que generaven aquestes anècdotes d'inclús veure il·lusió a la gent de sentar-se a parlar. Jo me'n recordo que no havia estat gaire perquè estàvem pululant per les converses, però sentir comentaris, no?, de ostres, quina bona idea, o que bé que mai he pogut assentar, ostres, he trobat aquell veí que feia temps que no trobava, o inclús hi va haver una mare que no es parlava amb el seu fill i que el seu fill va passar pel carrer, no?, i ella estava sentada al sofà i el fill es va sentar, no? I per primera vegada en un any van tornar a parlar, no? I segurament no van arribar a cap acord, però sí que van recuperar un espai com de, bueno, tornem a sentar i parlem, no?
Van trencar el gel.
I van trencar el gel, no? I jo crec que són coses d'aquestes especials que passen, però imagina't, no?, una cosa tan senzilla com recuperar el que segurament es fa a molts llocs d'Olot, com treure unes cadires on la gent pugui lliurement assentar-se i donar conversa als altres.
No sé si a partir d'aquesta iniciativa i veient els bons resultats repetireu, Eduard, o si hi ha algun altre projecte en ment?
Jo, els inputs que tinc tant dels ponents que van venir, perquè va venir gent com en Josep Maria Esquirol, que és molt difícil que vagi a parlar pels llocs, o en Joan Subirats, o altres ponents, tots estaven encantadíssims amb la idea i, per tant, ens apreten perquè el
perquè
tornem
a fer.
I tenim ganes de tornar-ho a fer. El que va és que també ens va generar un volum de feina bastant considerable, però segurament sí. La proposta és que, no sé si anualment, però cada dos anys, és que es vagi recuperant. Però jo crec que és d'aquests projectes que a llarg termini ha d'anar desapareixent, perquè estaria bé que la gent s'ho fes seu. I que a la llarga pues hi hagués un dia que baixem els sofàs al carrer, que baixem les cadires al carrer i que parlem amb els altres.
Doncs ha estat un plaer tenir-vos avui aquí a l'estudi de Ràdio Olot per fer-nos companyia, precisament, perquè la Neus i jo estem molt ben acompanyats per part dels oients, però físicament a vegades estem molt sols aquí, no?
Sí.
I sí que és veritat que de vegades, també a través de la nostra feina, notes que hi ha gent que necessita contactar amb algú i parlar amb algú, encara que sigui per dir-li bon dia. I també coses d'aquestes donen sentit una mica a la feina de tots plegats, no? Sí. Perquè el cas, per exemple, m'imagino d'aquesta mare que no es parlava amb el fill, us devíeu sentir com molt realitzats els que va organitzar tot això, perquè dona com molt sentit a la vostra feina, no?
Bueno, jo crec que és com vosaltres, no? De dir, quan ofereixes espais d'escolta, no? O inclús que la gent pugui parlar, passen coses màgiques, no? Mm. I jo sempre he fet de que només passés això, ja és com un projecte que dius, bueno, la inversió que has fet o que ha fet l'Ajuntament i el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa conjuntament amb l'Ambulatori d'Olot i altres, jo crec que és una iniciativa que agraeixes i que fa il·lusió, no?
L'Eduard Carrera és tècnic comunitari del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i en Josep Lluís Nicolau, director del CAP d'Olot i de Besalú.